Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla José Lorenzo. Més de 200 alcaldes viatgen avui a Brussel·les per denunciar la situació política que es viu a Catalunya. Volen evidenciar davant d'Europa el que consideren com una opressió de l'Estat i exhibir el seu suport majoritari del món local al govern cessat. Una d'aquestes alcaldesses que viatja cap a Brussel·les és Neus Lloberas, de Vilanova i la Geltrú, i també presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència. Diu a la xarxa que avui demanaran una intervenció diplomàtica a la Unió Europea.
En primer lloc, demostrar aquest rebuig que la Unió Europea denunciï i el rebuig a les situacions que s'estan vivint a Catalunya, i després amb totes les eines que la diplomàcia europea té a les seves mans contribuir a fer aquesta mediació que fa tant de temps que demanem i que no hem vist per enlloc.
Lloberas també diu que els explicaran el que està passant a Catalunya i els demanaran que obrin els ulls i que Europa deixi de mirar cap a una altra banda. Anem ara fins a Ponent. L'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, planteja un front comú dels ajuntaments sobiranistes per actuar amb major contundència per tal de mostrar el rebuig dels municipis a l'empresonament per motius polítics dels líders de l'ANC i Òmnium i també del govern legítim de Catalunya. En un FM Ràdio, Laura Purroi.
Bon dia. Mir considera que no n'hi ha prou per recuperar la sobirania amb propostes simbòliques com ara cassolades, concentracions, manifestacions o deixar d'encendre l'enllumenat nadalenc. Davant d'una repressió sense límits, l'alcalde borgenc del PDeCAT defensa la necessitat que el món visualitzi aquests atacs.
Entenem que la resposta també ha de ser del món municipal, i una força de 700 municipis al darrere d'aquests representants, doncs també podem fer molt en el sentit de pressionar les institucions i govern de l'Estat en què suavitzi la seva postura amb aquestes mesures judicials que no corresponen a un estat democràtic. I per tant, aquí podem fer un front comú, deixant els ajuntaments pràcticament sense funcionar, perquè es vegi, sobretot des de fora, que el món municipal està en contra de lo que està passant avui en dia a Catalunya i a l'Estat espanyol.
Per l'alcalde de les Borges Blanques, tots comencem a tenir clar que l'Estat espanyol no reaccionarà fins que els actes de condemna a la seva ofensiva afectin la seva viabilitat econòmica i social, ha sentenciat.
En clau cultural, 26 diorames adults, més de 60 infantils i 14 punts de venda repartits en un total de 3.000 metres quadrats. Aquestes són les grans xifres de la sisena edició de l'ExpoClic d'Amposta, una mostra que obrirà portes del 10 al 12 de novembre a la capital del Montsià. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Una mostra que arriba, com dèiem, a la seva sisena edició, completament consolidada, tant en participants com també amb visitants. L'any passat van visitar ExpoClic d'Amposta més de 12.000 persones. Aquest any augmenta fins i tot en nom de participants. Així ho explicava un dels organitzadors, Andreu Borràs.
O sigui, l'edició en què tenim més participants a nivell d'exposicions de maquetes, és a dir, més grans, perquè són 26. Pel que respecta al que són tema de ventes, tenim 14 punts de venda d'arreu d'Europa.
També hi haurà participants d'arreu de l'Estat espanyol i de Catalunya. Com a novetat d'enguany, s'ha convocat el concurs fotogràfic d'Instagram per escollir la foto amb més personatges i elements de Playmobil en espais del terme municipal d'Amposta.
I encara afegirem en clau política abans d'acabar que els partits sobiranistes tenen poques hores per acabar de decidir si van junts o separats a les eleccions del 21 de desembre, ja que aquest dimarts és quan s'acaba el termini per registrar coalicions electorals. La idea d'una candidatura conjunta encapçalada per Carles Puigdemont, en què participin els membres del govern destituïts i els Jordis, es veu de bon ull per part del PDeCAT i les entitats sobiranistes, però Esquerra Republicana no vol repetir un Junts pel Sí i proposa sumar el màxim de votants. Aquesta hora és tot el que us havíem d'explicar. Ho ampliem d'aquí a 60 minuts. Fins ara.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Premi, premi! Ja és aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
l'escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui, estimats, dia 7 de novembre. Comencem aquestes dues hores de magazín, des d'ara fins al punt de la una. En tota una sèrie de continguts que esperem que sigui del seu agrat. Si ens hi volen fer companyia, els expliquem què tindrem de moment en aquesta primera hora. Com sempre, començarem amb el temps. Li donarem temps al temps, el temps a la meteo. Sabrem com està les temperatures i com està la previsió, què ens espera. Sembla que la tramuntana ha parat de moment. No sé si tornarà o no tornarà. Això ens ho explicarà en Sergi Corral, si tornarem una altra vegada a tenir aquesta tramuntana, que suposo que ja estem en l'època de tramuntana, i que si no és aquesta setmana, pot ser l'altra, vull dir que sempre tenim temps, sempre hi ha temps per la tramuntana, perquè ja és habitual aquí a casa nostra, i com sempre es parla de tramuntana, alguns els agrada, altres no, altres diuen que el trobarien a faltar, però bé. Veurem què ens explica en Sergi Corral des del seu blog. També tindrem el resum de premsa pels que encara no hagin anat a comprar el diari. Ens explicaran avui què hi poden trobar. Ens ho explicaran el grup que fa possible el noticiari del matí, Notícies en Xarxa, edició matí, que són l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. Com no, també felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. I també parlarem de notícies, una notícia que passava tal dia com avui, que es parlava als informatius, també, i els acabarem deixant amb un refrany o amb una frase del dia. Bé, i a les seccions que ens arriben des de la xarxa, amb la Montse Hidalgo, amb aquests 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, avui entrevistarà a Jordi Puig, cap del Departament d'Il·luminació de l'empresa Novatilu, ubicada a Manlleu. I la Sandra Balaguer, amb la gent amb valors, avui parlarà dels... més ben dit, irà fins a Tàrrega per endinsar-se a la tasca de l'associació ALBA. I tot això acompanyat de música és el que formarà part d'aquesta primera hora de Matins en Xarxa del més calent a l'Aigüera. Des d'ara fins a les 12. Ens hi volen acompanyar i volen ser, doncs, molt i molt benvinguts. I comencem parlant del temps. Ara sí que ja tenim aquestes temperatures d'aquesta hora, de les 11 del matí, ja més adaptades a aquesta tardor. Fins ara parlàvem de valors de 16, 17 graus, fins i tot 20. Ara ja avui tenim 12 graus amb 8, amb una humitat molt baixa, el 36%. I què ens diu en Sergi? Que avui un cel serà tot el dia amb un panorama molt net i assolellat. Es mantindrà l'ambient fred de tardor avançada. Encara hem tingut tramuntana forta a primera hora de la matinada, de força 5 a 7, que ha anat baixant fins a tramuntaneta per desaparèixer. En el moment que estem ara pel vols de cap a migdia o també a la tarda, quan quedarà variable. Al vespre i la nit tornarà a entrar tramuntana de força 3-4. Pel que fa a l'estat de la mar, hem començat amb maregassa de matinada i ha anat baixant a forta maró. Al migdia i tarda ja baixarà a maró. Tràgol de gregal baixant de 2 metres de matinada fins a 1 metre d'alçada a la tarda. Això per al dia d'avui. Per demà, dimecres, dia 8, ens espera un cel serè de matinada. Al mig matí progressaran nuvolades de nord a sud, que a partir de migdia deixaran un panorama més variable en sol i núvols alternats fins a final del dia. Seguiran amb ambient fred, seguiran, més ben dit, amb ambient fred, sobretot de matinada i matí. En quant al vent, mestral fluix de matinada, calmant a primera hora del matí. La calma es mantindrà fins a migdia, quan tornarà a entrar a tramuntana moderada de força 4-6, que es reforçarà fins a força 5-7 a mitja tarda, vespre i nit. I la mar marejol de matinada pujant a maró a migdia i forta maró al vespre i nit. Bé, jo deia que ens havíem donat del tot la tramuntana i sembla que en Sergi ens diu el contrari, que encara surt la paraula tramuntana a la previsió d'avui i també a la de demà. La temperatura de l'aigua del mar acostant-se a aquests 20 graus, 19 amb 9. Molt bé, i després del temps hi posem unes pinzellades musicals amb Rosalía, amb aquest tema que porta per títol Nos quedamos solitos. Nos quedamos solitos, el tema que ens porta el cantant Rosalía. Continuem Matins en Xarxa, anem fent camí, i ara és aquell moment que, per a tota aquella gent que no hagin encara anat a buscar el diari, els expliquem doncs, què hi poden trobar avui a les edicions dels diferents diaris. Aquest resum de premsa general que ens porten des de la xarxa de comunicació local, l'equip de l'equip de notícies del matí.
Damunt la taula, de nou, explicació d'allò que presenten les diverses publicacions que aquest matí són al quiosc, protagonistes del dia, repassades ja les portades de la premsa local i del territori. Anem a les de la premsa generalista. Helena, obrim el repàs avui en portada del diari Ara, on publiquen una carta del president de l'ANC, Jordi Sánchez, des de la presó de Soto del Real, amb el títol «Des de la llibertat». El rotatiu ja l'anuncia en portada.
Sí, en la seva missiva Sánchez deixa clar que no hi ha presó, carceller, forrellat o decisió judicial que pugui privar-nos, diu textualment, de ser com som o de pensar com pensem. Diu que, malgrat les moltes coses que han passat des que els van empresonar, amb Cuixart, la partida continua, es juga el 21 de desembre, i que, malgrat ser una convocatòria estranya, insisteix que les urnes són el terreny de joc més favorable per demostrar, diu, que els partidaris de la República Catalana som majoria. Afegeix que el preu que pagaran Rajoy, Sánchez i Rivera seran els resultats favorables a l'independentisme en unes eleccions convocades per ells i amb tota Europa i una part del món pendent dels resultats. Els intueixo una nit llarga, subratlla.
Segona portada del matí, el Punt Avui ens parla de dies claus i fa un repàs a l'atapeït calendari que presenta aquesta setmana amb la presentació de les coalicions per les eleccions del 21 de desembre que s'acaba avui, la declaració de Forcadell i d'alguns membres de la Mesa del Suprem dijous i la gran manifestació per la llibertat convocada per l'alliberament dels presos aquest dissabte a Barcelona.
El següent titular, amb fotografia inclosa, és per Albano Dante Fachín, que ahir va estripar el carnet de Podem. El Punt Avui destaca: Fachín allarga la mà a Esquerra Republicana. I encara en clau política, apunta que les crítiques belgues pel cas Puigdemont irriten la Moncloa. El rotatiu, el Punt Avui, també informa als seus lectors i subscriptors que demà no el trobaran als quioscos pel que qualifiquen d'aturada de país.
Tercera portada de matí, portada de La Vanguardia, obertura aquí també en clau política i dedicada a la presentació avui de les coalicions per concórrer a les eleccions del 21 de desembre. El titular d'obertura és: l'independentisme esgota les opcions per anar unit.
I apunta també en portada que Puigdemont podrà fer campanya electoral des de Bèlgica.
A banda d'aquesta qüestió, la fotografia és en clau internacional, la gira asiàtica del president nord-americà Donald Trump.
Sí, i la visita ahir en concret al Japó. A la foto el veiem saludant de manera excessivament distesa a l'emperador Akihito. A peu de foto titula Les maneres de Trump i explica que aquest tracte despreocupat ha incomodat els japonesos.
I tanquem el repàs als diaris del dia, de seguida amb El Periódico. Aquí explicarem que posen el punt final amb una qüestió que té a veure també amb la política. L'independentisme enterra la llista unitària, aquest és el titular, i subtitulen: PDeCAT i Esquerra busquen, en canvi, un front comú contra els 11 empresonaments.
De la primera plana destaca també la fotografia central on natius de Fiji fan acte de presència a la cimera del clima que aquests dies es celebra a Bonn. Amb els seus vestits tradicionals, els habitants de la República de Fiji han volgut denunciar el drama que pateixen per culpa de l'escalfament del planeta. I encara un darrer apunt de portada. L'offshore, els coneguts com a Paradise Papers, diu El Periódico, va operar 100 Trias alcalde.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Aquests eren els titulars, el resum de premsa, de la premsa general, que avui es poden trobar als quioscs, això dedicat a aquelles persones que encara no hagin anat a comprar el diari. Cada dia la Montse Hidalgo ens porta una secció i el dimarts ens en fa 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui entrevista Jordi Puig, el cap del Departament d'Il·luminació de l'empresa Novatilu, ubicada a Manlleu. Aquesta empresa s'encarrega de dur a terme el projecte d'enllumenat a les zones rurals sense subministrament elèctric que impulsa la Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Combinar l'estalvi d'energia i la sostenibilitat mediambiental és un repte important per a la societat actual. Les empreses ho saben i per això n'hi ha un bon grapat que incorporen aquests objectius a la seva línia de producció. Avui volem fer 5 cèntims sobre la instal·lació de l'enllumenat a zones rurals que no tenen llum elèctrica. Jordi Puig és el cap del Departament d'Il·luminació de Novatilu. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvingut.
Hola.
Novatilu és una empresa osonenca de Manlleu dedicada al disseny i la fabricació de l'il·luminació mobiliari urbà, és correcte?
Efectivament, és en principi doncs, això, una empresa dedicada al disseny i la fabricació d'il·luminació mobiliari urbà.
però que dins de les seves gammes compta a més amb alguna altra gamma, com és els parcs infantils o les tapes i reixes de fundició. Aleshores, doncs, bueno, en definitiva, una mica els nostres departaments de disseny, producció, màrqueting, estan molt abocats una mica a donar servei a el que en diem les smart cities, fer la vida més fàcil, més còmoda pels ciutadans.
Parlem d'un encàrrec que tenen vostès, perquè la Diputació els ha adjudicat enllumenar zones rurals sense electricitat. Estem parlant d'il·luminar carrers?
Bé, aviam, en el sentit estricte potser no, però és per donar seguretat, una mica d'il·luminació i seguretat a determinades zones on no hi ha escomès elèctric, on no hi ha xarxa elèctrica. És bàsicament això, doncs donar un servei no amb tota la, diguem-ne, rigor de lo que és la reglamentació d'enllumenat, però si més no donar en determinats punts, com és punts de recollida, punts on hi ha bústies, punts, doncs, camins rurals, camins de cementiris, etc. Doncs és poder fer arribar un punt de llum, una miqueta de llum. No es tracta de donar grans quantitats de llum, és donar només un punt de seguretat i un punt de tranquil·litat.
Hem dit que no hi havia corrent elèctric.
Exacte.
Aleshores, com es fa això?
Bé, doncs l'encàrrec que hem tingut és de fer un punt de llum en què és 100% autònom, o sigui, funciona amb energia solar. Energia solar i unes bateries que permeten, doncs, acumular aquesta energia i durant la nit, doncs, poder generar aquesta llum. És important el fet de que és totalment autònom i el fet de que el punt de llum, doncs, està, en definitiva, només es necessita a si mateix per funcionar. No cal instal·lació elèctrica, no cal res més. No?
Això abarateix enllumenar, en general?
Si tu mires des del punt de vista estricte de si és més econòmic, home, un punt de llum amb aquesta sofisticació no és més econòmic. El que passa que què és el que el fa més econòmic? És el fet de que t'estalvies de fer tota una escomesa elèctrica. Sabem els elevadíssims costos que representa soterrar unes línies, arribar amb uns punts, fer arquetes, etc, etc. I, per tant, doncs, aquest cost te l'estalvies. Diguem-ne que l'amortització en una primera instància l'aconsegueixes precisament perquè t'està tota l'escomesa elèctrica. Després, a més, tens el benefici de que no pagues l'energia elèctrica perquè la generes amb l'energia solar.
És a dir, que quan passa un cert temps recuperes aquesta inversió que pot ser més elevada.
Sí, de totes formes, anem a veure. Jo crec que la inversió la recuperes instantàniament perquè realment el cost de la instal·lació de posar una escomesa elèctrica fins a aquests punts llunyans és tan costós que s'autojustifica immediatament, s'automortitza al moment. Després tens, a més, el benefici afegit de que no pagaràs energia perquè, doncs, és energia solar.
Mediambientalment, per molt que siguin d'energia solar, estem parlant de que també tenen el seu impacte?
Home, tenen un impacte positiu, evidentment, perquè tota l'energia més neta és la que no es consumeix. I, per tant, doncs, està clar que aquests fanals no consumeixen energia i, per tant, doncs, tot això que ens estalvien, no? I, per tant, doncs, sí, l'impacte és positiu.
El manteniment?
Mira, el manteniment, doncs, francament, és realment escàs perquè precisament un dels requeriments que se'ns han demanat a l'hora d'acabar de dissenyar i de presentar aquest projecte, que ha estat acceptat per la Diputació, doncs ha estat el fet de que fos un sistema d'una gran robustesa i de que el seu desgast i manteniment fos mínim o pràcticament nul. Aleshores, doncs, això, doncs, ha requerit dissenyar tota una sèrie de panells fotovoltaics, doncs, utilitzar-ne uns que d'altes eficiències, una quantitat de bateria adequada als consums que hi hauran de nit, i, per tant, dimensionar-ho adequadament perquè la seva durabilitat sigui màxima.
Com es controlen aquests fanals? Són autònoms? S'engeguen i s'apaguen ells quan ho determinen?
Sí, efectivament, són prou intel·ligents, no? Perquè, aviam, un fanal d'aquest s'engega quan? Doncs quan detecta que s'està fent de nit, que es fa de nit. Aleshores, quan es fa de nit, què passa? Doncs que el panell fotovoltaic, doncs, no carrega la bateria. I en aquest moment és a partir del moment en què un cervellet intern de la lluminària es posa en marxa i comença a dir, doncs, ara posaré en marxa, faré llum durant una sèrie d'hores, després, a mitjanit, que és unes hores que no hi circula pràcticament ningú pels carrers, doncs, fa una reducció d'aquest nivell d'il·luminació per estalviar una mica d'energia i una mica de bateria, per donar seguretat de que anirem molt sobrats de bateria, no? I aleshores, finalment, doncs, quan despunta el dia, doncs, és quan el panell fotovoltaic detecta que hi torna a haver-hi llum i, per tant, doncs, aleshores és quan s'apaga. Tot i això, s'ha de dir que, aviam, la lluminària, el panell solar, doncs, té unes autonomies molt llargues. Fins i tot podríem estar parlant de més de 10 dies sense cap mena d'insolació durant el dia. O sigui, imagina't que estem, doncs, en una situació de permanent nit, no? Podríem estar 10 nits seguides tenint enllumenat, tenint garantia d'enllumenat. Per tant, és un sistema de molt alta seguretat i que permet, doncs, estar molt tranquil de que sempre hi hauran les bateries carregades a punt i sempre disponible per donar la quantitat de llum que es requereix.
Ara que ja som capaços d'instal·lar fanals intel·ligents, què passa amb els altres? Perquè això que ens explicava de que la llum baixa la intensitat, de que es regula, si féssim un debat sobre la llum que hi ha a les ciutats i als pobles catalans, seria d'una discussió del nivell, perquè ningú estaria d'acord de si hi ha poca, de si hi ha molta, de si s'engeguen i s'apaguen a l'hora que toca. Què passa?
Aviam, home, sí que és cert que hi ha hagut barbaritats al llarg de la història, no? De com s'ha enllumenat i dels excessos que hi ha hagut i del poc control que hi ha hagut de l'enllumenat. De totes formes, això és una cosa que, i precisament des dels departaments d'enginyeria i disseny, doncs ens esforcem per donar eines per l'acompliment de la reglamentació que hi ha d'enllumenat públic. Hi ha una reglamentació a nivell inclús europeu, no?, que determina més o menys quins són els nivells màxims, que no es pot contaminar lumínicament, hi ha determinats fanals que s'han d'anar substituint, tecnologies que quedaran obsoletes en poc temps, com per exemple tota la tecnologia de descàrrega amb enllumenat públic queda obsoleta just d'aquí un any, a l'octubre del 2018. A partir d'aleshores només fabricarem tecnologia LED. Això és un gran avenç, que realment aconsegueixes uns ràtios d'estalvi energètic molt importants. I després, tot el tema de control, cada vegada s'està sofisticant més tota la part electrònica de les lluminàries per aconseguir afinar molt. Afinar molt em refereixo de que quan ja hem aconseguit que la tecnologia et doni els grans ràtios d'estalvi, després encara volem estalviar una mica més i afinem una mica més. Com? Doncs, mira, a mitjanit baixem la potència a la meitat. N'hi ha prou que tinguis un fil de llum, no? I que et permeti això, doncs, estalviar, doncs, bastanta més energia. És a mida que vas gratant una mica que vas aconseguint aquests estalvis.
Per lo que ens explica, preparem-nos per lo que ve, pels canvis que ve, deia el 2018. O sigui, serem conscients d'aquest canvi, no? Que veurem més i gastarem menys electricitat, menys llum?
Sí, efectivament. Hi ha dades espectaculars, no? Però que per nosaltres ja no són futur, sinó que són present, no? Si un municipi decideix substituir tot el seu enllumenat de tecnologia actual, de descàrrega, per tecnologia LED, pot aconseguir un estalvi del 50% com a mínim d'energia.
Això és molt.
Això és molt. I si, a més, aleshores es dona compliment a la reglamentació d'eficiència energètica, que té un nom molt llarg, però bueno, és la reglamentació de l'enllumenat de públic, ens adonarem compte que hi ha moltes zones sobreil·luminades i, per tant, encara gratarem una mica més d'estalvi. Què passa? Que històricament els ajuntaments no s'atreveixen a vegades a seguir el reglament amb tot rigor, perquè, doncs, es pensen que això els farà perdre vots, no? Perquè si il·luminen una mica menys, seguint el reglament, doncs, possiblement, això els farà perdre vots. No, és un error. El que faran és guanyar vots, en definitiva. Si compleixen amb el reglament, si fan generen l'estalvi energètic, en definitiva, aconseguiran, doncs, uns majors beneficis pel municipi.
I potser els seus votants també canvien i són molt més curosos mediambientalment i més viatjats, perquè quan es viatja altres indrets europeus, per exemple, sorprèn aquesta diferència d'intensitat de la llum dels carrers.
Sí, sí, efectivament. Sí que és cert que hi pot haver zones doncs, d'especial sobreil·luminació perquè són zones comercials, etc., però la major part de les zones han d'estar en uns nivells molt més moderats.
Jordi Puig, cap del Departament d'Il·luminació de Novatilo. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Cinc cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era la Montse Hidalgo parlant amb Jordi Puig, el cap del Departament d'Il·luminació de l'empresa Novatilo, ubicada a Manlleu. Bé, i en tot això ho maridem amb música, que ens porten els Celtas Cortos, amb aquest tema titulat La senda del tiempo. recordant una de les cançons més conegudes de Celtas Cortos, La senda del tiempo. Passen 5 minuts del punt de 12:15, i és aquell moment que ens anem a escoltar el que ens proposa la Sandra Balaguer des de la seva secció Gent amb Valors. Parla amb l'associació ALBA, una associació que el seu objectiu és l'ocupació de persones amb discapacitat en risc i en risc d'exclusió. Aquesta associació té la seu a Tàrrega. Ens explica més coses la Sandra Balaguer.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Els projectes de l'Associació ALBA de Tàrrega tenen un objectiu comú: ocupar i donar feina a persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. Avui ens endinsem en dos d'aquests grans projectes, un restaurant i un obrador de galetes. Per fer-ho, ens acompanya la directora de l'entitat, la Maite Trepat. Hola, Maite, benvinguda.
Hola.
El principal objectiu de l'Associació ALBA és, tal com dèiem, oferir, a vosaltres mateixos ho dieu, és realitzar desitjos. De qui i de quines maneres es realitzen aquests desitjos?
Bé, una mica amb aquest nou, no, repte una mica que ens posàvem, no, d'aconseguir d'aquí al 2020 ser una organització transformadora, és acompanyant els somnis i desitjos de les persones, no? És a dir, que, que realment cada persona pugui, doncs, escollir on vol treballar, on vol viure, com es vol, doncs, participar dins de la societat. És aquest lema una miqueta d'acompanyar les persones. I l'àmbit laboral, doncs, és un pes importantíssim, no? Que cadascú pugui escollir amb el que més disfruti, amb el que més li agradi, tot i que a vegades tots sabem que realment a vegades doncs, potser necessites fer un camí, un acompanyament.
De fet, el vostre compromís va més enllà de les persones i també teniu molt en compte el territori. Vosaltres actueu molt a Tàrrega i en la seva àrea. Maneres podeu combinar aquestes dues premisses, no? Les persones, el treball amb les persones i el treball en el territori.
Doncs la idea d'aquesta, no, de tindre un compromís tant amb les persones com al territori passa per fer molta xarxa i molta aliança amb les entitats de l'entorn, amb un àmbit d'actuació doncs, rural, doncs, com realment és l'Urgell i la Segarra. El que es tracta és anar oferint cada cop més oportunitats molt pròximes en municipis molt, molt petits, on la persona doncs, pugui participar doncs, en les associacions que hi ha en el territori, que les empreses del territori, doncs, si estem aquí a Tàrrega, perfecte, però si estem a Gramunt, doncs, Torrons Vicent, si estem a Cervera, doncs, les entitats i empreses del territori, doncs et donin oportunitats, noves oportunitats amb aquestes persones que doncs, molts cops han tingut més difícil l'accés al treball, l'accés a un lleure o a un habitatge.
Com a associació ALBA teniu molts projectes destinats a diferents col·lectius. Avui en volem destacar dos d'ells. Un és aquest restaurant El Gat i l'altre és l'obrador de galetes. Una mica explica'ns com funcionen i com neixen.
Molt bé. La cafeteria-restaurant és un projecte realment molt bonic de l'associació, que realment doncs, és una cafeteria-restaurant oberta al públic, però ja doncs, des d'uns inicis doncs, era aquell espai que el van batejar, no?, com un espai obert a tothom. I el que n'estem molt contents amb aquesta trajectòria pràcticament de 12 anys és que hem aconseguit això, no?, que realment sigui un espai on sí que hi ha persones doncs, amb una discapacitat o uns problemes de salut mental que estan doncs, servint o a caixa o a la part doncs, de la botiga i que interactuen moltíssim amb la ciutadania i que doncs, a la cafeteria-restaurant hi poden vindre des de gent de la banca o gent ciutadans o famílies. I ha sigut un espai que doncs, al llarg d'aquesta trajectòria de 10-12 anys doncs, la gent pot vindre doncs, a fer un menú, a fer una festa familiar o a fer doncs, un matí o un cafè. No? Per tant, estem molt contents, sobretot, no de la, evidentment, de l'activitat que doncs, es realitza, però sobretot aquest nivell d'inclusió que hem aconseguit doncs, a nivell doncs, de normalitzar i obertura de la pròpia entitat. Per tant, per nosaltres l'hem batejat, com sempre, com una porta, no?, molt oberta a nivell de la ciutat de Tàrrega. I l'Obrador, doncs, és una història també molt bonica, no? Era una tercera generació de Targa que es perdien aquestes galetes que eren, doncs, del cubanero, eren vanos cubanos i neules del Rosal a Targa, i es perdien, i doncs encara van tindre la sort que la família, doncs, ja amb edat força avançada, doncs, dels que ho havien portat, doncs, ens van cedir, doncs, les màquines, ens va cedir la recepta, ens va formar, doncs, a tot un equip de persones, van formar perquè aprenguessin, doncs, l'ofici. I a data d'avui, doncs, és un obrador amb una producció, doncs, amb el voltant, doncs, d'uns 10.000 quilos, doncs, a nivell de galeta artesana, de molta qualitat, i que realment, doncs, genera, doncs, aproximadament entre 8-10 llocs de treball, depenent de campanya de Nadal, d'un producte, doncs, que és molt bo, i que a poc també l'hem anat amb aquest temps, a part de recuperar, doncs, innovant, no? I la innovació ha passat pel producte estrella dels arrugats. L'arrugat és aquella peça, inicialment era de rebuig, que realment era un noi, el Lluís, que no li sortia la peça ben feta i s'enfadava i el anava tirant, no? I de tots aquests, doncs, al final eren tan bons que un cop ja inclús banyats amb xocolata, doncs, a data d'avui, doncs, és el 70% de la producció, no? L'arrugat de xocolata, aquelles peces que a vegades aparentment són, doncs, més lletges, més dolentes, de rebuig, i que pren un gran valor i és la més bona i la més buscada dins del producte de l'Obrador El Rosal.
A més a més, són dos projectes que aposten per la inclusió, la normalització, però és que, a més, dos projectes que empresarialment són molt potents i molt eficients, no?
Sí, bueno, molts cops també diguem, estem molt contents de dels dos projectes. Tot també val a dir que costa molt, no? En el camp social, la rentabilitat molts cops econòmica, perquè per cada lloc de treball, doncs, també, doncs, nosaltres, doncs, podríem eliminar molts llocs de treball posant una màquina, no? Plegadora, planta, tot automatitzat. Per tant, li donem el gran valor intentar generar el màxim de llocs de treball, anar creixent molt a pas de formigueta, doncs, i a poc, però la veritat és que sí, que estem molt contents dels dos projectes, l'acceptació, doncs, que principalment, doncs, de les galetes va tenir, l'obertura progressiva de mercat. Intentarem treure, doncs, dos galetes noves, per tant, també com a empresa has d'anar posant nous productes, perquè, doncs, els clients que tots esperen el nom, doncs, vagis una miqueta, doncs, aquesta innovació contínua i el puguis mantindre.
Es poden comprar molts llocs aquestes galetes? O has de ser d'aquesta zona de Tàrrega?
No. A nivell de data avui, doncs, els poden trobar des de línies de supermercats, doncs, que han fet aposta, doncs, producte gourmet, però ja sigui, doncs, des de la zona de Lleida, sí, de tots els plus fresc també ja comencen a estar extesos en altres territoris, que serien, doncs, tant Barcelona com, doncs, a Tarragona. Després, amb botilletes, doncs, a nivell de producte gourmet. També, realment, a nivell de la pàgina web veureu, doncs, hi ha anotades a tots els municipis, doncs, tot un mapa, el lloc on quines botigues es poden trobar, i també, doncs, la compra online, que realment també la fem a través, doncs, amb altres entitats que tenen productes agroalimentaris d'alta qualitat i de producte social, doncs, ja siguin, doncs, els vins de l'olivera o, doncs, els formatges, doncs, d'altres entitats socials. Per tant, també intentem treballar de bracet amb altres entitats socials per la seva comercialització.
Per tant, qui vulgui menjar galetes de qualitat artesanes i, a més, apostar pels productes socials, ho pot fer molt bé. Escolta, doncs, explica'ns una mica també l'associació ALBA, aquesta evolució, no sé si amb els anys que porteu treballant en aquest sector de la inclusió de persones amb discapacitat i en risc d'exclusió, una mica com veieu el panorama actual. És un moment de dificultats o és un moment que, tenint en compte que hem passat també una crisi econòmica, veieu que les coses estan millorant o és un moment encara complicat?
Jo he de dir que són moments complicats, perquè és veritat que realment la història, moltes d'aquestes entitats en el territori, doncs, les més, doncs, que les primerengues van, potser ja serien quasi, tenen uns 50 anys, ja en aquests moments en té 42, en camí dels 43, portem trajectòria. És cert que, doncs, que els inicis de tot, no?, a vegades va de mirar enrere, i els inicis encara van ser molts més difícils. Per tant, doncs, hem de ser optimistes. sí que és veritat doncs, que el moment actual és complicat, és a dir, han hagut uns esforços grans de l'administració, però des del moment de les retallades l'any 2012, que diríem aquesta congelació, doncs hem anat mantenint i augmentant algunes places també d'urgència, no? Nens que doncs, venien o acabaven l'etapa educativa, que tinguessin garantida plaça, els casos més d'extrema urgència. Per tant, hem mantingut 5-6 anys estructures a mínims, no? A mínims i sense molta poca possibilitat de creixement. Sí que realment estem notant doncs, un canvi positiu d'aquesta sensibilitat social, tant per les empreses amb contractació com el consumidor final, doncs, que cada vegada més dona valor doncs, a el que és del territori, el que és social, vale? Per tant, sí que estem notant una voluntat, unes voluntats de canvi, però evidentment portem uns anys patint, no? Patint per què? Perquè doncs, al final de mes són, no?, moltes nòmines, molts equips de gent i la nostra missió de seguir donant oportunitats a les persones, a vegades sí que realment doncs, es veu estroncada quan no pots doncs, continuar un contracte. O quan... Però doncs, sempre una mica el que ens ha caracteritzat el sector és ser un sector molt lluitador, no? Per tant, ens animem al màxim a ser capaços d'imaginar, no?, nous projectes, segurament doncs, amb aliances, nous projectes on les persones siguin més protagonistes, no?, dels seus itineraris, on, doncs, no?, on també ens obrim, no?, a altres col·lectius, per tant, tampoc no només no amb discapacitat, sinó que també veiem que a vegades el fet d'obrir col·lectius ens dona també més oportunitats de que joves o que realment dones no? puguin doncs, acompanyar-nos amb aquest projecte i que a la vegada també doncs, generin, no?, per amb ells noves oportunitats. Per tant, bueno, jo crec que realment són moments difícils, ningú ni econòmica ni políticament doncs, no, ho pot negar, però per una altra també hem de fer moments de potser començar a fer coses, no?, amb força, doncs, iniciativa i canvi.
Avui no tenim més temps, però un altre dia podem parlar de molts més projectes doncs, que teniu a la Fundació, a l'Associació Alba de Tàrrega. Maite Trepat, directora de l'associació, gràcies per descobrir-nos la tasca d'inclusió social que esteu fent. Doncs avui hem parlat de l'obridor de galetes al Rosal i d'aquest restaurant Bar El Gat. Convoquem un altre dia, podem parlar de molts més projectes i per molts anys per aquesta feina doncs, que esteu fent.
Moltíssimes gràcies a vosaltres perquè doncs, tindré un realment una plataforma per poder-ho doncs, difondre. És la clau també. Una abraçada.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era Maite Trepat, aquesta, la directora de l'associació ALBA, aquesta associació de Tàrrega que es dedica a l'ocupació de persones amb discapacitat i en risc d'exclusió. Gent amb valor. Ens l'ha portat aquesta secció, com cada dimarts, la Sandra Balaguer des de la xarxa de comunicació local. Bé, ja ens anem a la música. Ella baila sola, un grup, un duet, que va ser descobert mentre cantava al parc del Retiro de Madrid. Seu dues noies, la Marta i la Marila, que van tenir molt d'èxit, després es van separar, cadascuna va continuar el seu camí en solitari, tot i que hi van voler tornar amb l'Ella Baila Sola, però no amb el mateix format, no amb les mateixes persones, sinó amb persones diferents, en cantants diferents, i sembla que la cosa no ha acabat de triomfar. Els recordem ara amb aquest Lo Echamos a Suertes.
Escucho su voz porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte.
dirlo a la cara. Aguanta un poco más o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte.
Echamos a suerte, ella baila sola. Bé, i segurament algú dels oients que ens va seguint cada dia dirà, què ha passat amb els sants i els aniversaris? O sigui, tenen tota la raó perquè és aquella secció que anava al començament del programa, després del resum de premsa, però coses que passen, te'n vas d'una banda a l'altra i no te'n recordes, però què farem? Doncs acabarem. Doncs avui aquesta primera hora de matins en xarxa amb el santoral, els aniversaris i les notícies. I com no, amb la sintonia habitual, això sí que no falti. Avui dia 7 de novembre, dimarts, Sant Herculà, perdó, i Ernest, i Sant Amarant i Santa Carina. Felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també els del seu aniversari. I avui és l'aniversari del famós DJ David Guetta, que en fa 50, del que va ser doble campió olímpic a Gervasi de Fer, que en fa 37, i de la cantant... d'Austràlia, sinó que és de Nova Zelanda, la Lorda, que en fa 21. Bueno, cantant del continent d'Oceania. Queden bé, perquè no sé ben bé si és d'australiana o de Nova Zelanda, que me perdonin els seus fans. Bé, doncs també, com no, felicitar a tots els oients, que avui sigui el seu aniversari. Anem amb la notícia. Què passava avui fa un any? Que es parlava, es deia que l'Escola Empúries ha acollit l'acte de lliurament del Premi Inclusió Social 2016 otorgat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Ha estat un projecte de Càritas a Cadaqués, l'Escala Roses i Figueres. Per acabar, amb el refrany o la frase del dia. Avui tenim refrany que ens diu: arc de Sant Martí, al matí fa ploure i al vespre fa aclarir. Bé, i arribarem al punt ben bé, al punt de les 12, és allò que dius, hi arribarem o no hi arribarem, esperem arribar-hi, amb aquesta cançó que ens parla d'una data. És curiós perquè els Celtas Cortos tenen el seu 20 d'abril, el seu 20 d'abril, i l'Oreja de Van Gogh té el seu 20 de gener, 20 d'enero.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta. También de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado. Quiero mirarte y sentir. Quiero perderme esperando. Yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada.
Amb l'Oreja de Van Gogh i aquest 20 d'enero hem acabat aquesta primera hora. Ens ha portat ja al punt de les 12. Les 12 començarem ja a la segona hora. D'aquí un moment passarà per aquí el Font, que ens portarà l'abans de l'informatiu. Farem el concurs i després ja començarem aquesta segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. De moment, què els hi sembla si ens anem amb uns petits consells publicitaris i tornem d'aquí uns moments? És allò que a vegades surt a la televisió, volvemos en... Primer comencen en 30 segons i acaben en 7 minuts. Nosaltres no farem esperar tant els nostres oients.